9:31, ara arriba Pep Noguer.
Fondis us ofereix aquest espai.
Pep Noguer, bon dia.
Bon dia.
Jo volia tastar la quiche. Sí? I la Xènia se l'ha acabat tota.
La Xènia,
no, jo no, el Nil.
No, el Nil.
Ha sigut
que segur,
el Nil.
Que segur que en queda un triangle...
El Nil i el Jovany, que no ho diem mai, però el Jovany també menja.
També vindrà, sí?
També, també.
Bé, en Jovany, entre això i no enviar els guions el dia abans...
Va, deixem estar les misèries de l'equip, del suplement. Tu ets més de nigiri, Pep, o d'uramaki?
Jo, de nigiri.
De nigiri.
Sí, sí.
Jo, de sashimi.
De sashimi?
Veig que t'agrada el menjar asiàtic, Pep.
Ui, molt, molt.
D'alguna zona en concret?
A veure, tot té el seu. És a dir, per què has de triar una cosa si tot és bo, no? Això sí, si està ben fet. Perquè jo ja no sé, a vegades aquí a Barcelona, si un restaurant és de veritat o no és de veritat japonès, no sé, ja amb si portem algú que ens ho digui, això.
Intentarem resoldre-ho avui al suplement Cuina Asiàtica.
Cada vegada hi ha més catalans i catalanes capaços de menjar amb bastonets sense patir una tendinitis aguda.
Oh.
I fins i tot sense tacar-se la roba. La cuina asiàtica ha arrelat amb força al nostre país. Sense anar gaire lluny, podeu triar entre menjar xinès, japonès, tailandès, vietnamita o totes barrejades. O fins i tot fusionades amb la cuina catalana. Avui al suplement ens mengem la part dreta del mapamundi.
Us agrada el menjar asiàtic? Sou víctimes de la falera pel menjar japonès? Fins i tot us heu atrevit a cuinar plats de la cuina oriental? Expliqueu-nos el suplement, ho podeu fer a través del twitter.com o a facebook.com/elsuplement i també trucant-nos al 93-201-7474. Entre tots els que participeu, sortegem una safata de pastes del Gremi de Pastisseria de Barcelona. I per parlar-nos d'aquesta falera que hi ha a Catalunya pel menjar japonès i, per extensió, doncs, pel menjar asiàtic, tenim amb nosaltres l'Albert Rauric, propietari del restaurant Dos Palillos, que ja fa 10 anys que està implantat amb èxit a Barcelona. Albert Rauric, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, la veritat és que molt bé.
Per què menjar japonès?
Per què menjar japonès? Bueno, perquè fa molts anys, a principis dels anys 2000, vam començar un diàleg amb el grup del Bulli viatjant al Japó, viatjant a la Xina, i ens vam adonar de les meravelles que ja existien i que aquí no les teníem o les teníem mal representades.
Per cert, hem de dir també que ets propietari del restaurant Dos Pebrots, dedicat a la cuina catalana mediterrània, però avui ens interessa la teva part més oriental.
La part dreta.
Com ens ho passem bé, el Dos Pebrots o Dos Palillos?
Sí, jo tinc un amic, diu el Dos Palillos m'agrada, diu, però el Dos Pebrots me pone.
Ja ho entenc. Escolta'm, com definiríem la cuina japonesa en particular?
Mira, jo la trobo com, podríem dir que és la cuina més delicada, més equilibrada, més subtil del món.
Del món?
Sí.
I estàs d'acord, Pep?
Home, jo trobo que és molt important tota aquesta, diguem-ne, magnitud que té la cuina japonesa per les petites coses molt i molt ben fetes. És a dir, tu te'n dones compte ràpidament si aquella persona és un japonès o fa cuina japonesa autèntica o no, per ja tan sols com treballa, diguem-ne, com neteja el
peix. És la perfecció.
Jo crec que sí, que és tota aquesta perfecció de la part més petita, és agafar la màxima expressió d'una cosa molt senzilla, no?
Sí, perquè teniu que tenir en compte que la cuina japonesa neix de la cuina també xinesa. La cuina xinesa ve de la part, que és molt important, que és la part de la medicina, de l'alimentació, de que la teva alimentació és la teva medicina, el teu propi cos, i això... amb l'esperit aquest perfeccionista del Japó ha esdevingut aquesta cuina tan, tan delicada i tan precisa.
Per tant, també podem dir que és una cuina sana.
És una cuina molt sana, molt sana. Quan vam intentar... Bueno, els occidentals varen intentar introduir l'oli en la seva alimentació, en el seu ús, el varen rebutjar perquè eren menjars insans, impurs, curiosos, greixosos, tal... I sí, i això t'estic parlant de fa 1000 anys,
Ja. I, Pep, per què ens atrau tant la cuina japonesa i asiàtica en general? Per què ho creieu, Albert, Pep, qui vulgui?
Mira, jo el que trobo és que hi ha una cosa molt important, no? Qualsevol persona, diguem-ne, que no hagi entrat en el món de la cuina japonesa, diria, home, jo no ho entenc, aquests quina falera tenen, si tot plegat és una mica d'arròs bullit amb un tall de peix al damunt,
sí,
no?
Un peix cru.
Clar, però si tu comences, diguem-ne, a integrar-te dins d'aquesta cultura i comences ja només per l'arròs, quin tipus d'arròs, per què es renta l'arròs o no es renta, com es cou, que és totalment diferent a el que fem nosaltres, que a més després el refredes, no? I que després agafes el peix, però que ja no és segons quin peix. I que per exemple, hi ha una cosa important i és, molta gent quan veu el sushi ja diu, mira, em posaran la salsa aquella, no la salsa de soja, i aniré mullant.
El wasabi.
Fins i tot això fent malament, perquè no s'ha de mullar l'arròs, sinó s'ha de mullar el peix.
Sí. A veure, descobrir com s'ha de menjar el sushi.
El sushi, depèn de quin tipus de sushi. Hi ha molts tipus de sushi. Hi ha sushis de cullera. Hi ha sushis que no són nigiris.
Comencem pel començament. Què és el sushi, Albert?
El sushi és una tècnica de fermentació xina, que va néixer a Xina fa 2.000 anys, que va passar al Japó, que a Xina van deixar de fer-ho amb un canvi de dinastia, i al Japó van anar evolucionant fins avui en dia el que coneixem com l'arròs amanit amb vinagre. És una tècnica que utilitzaven que era conservació de peix, era capa d'arròs cuit, peix salat, capa d'arròs cuit, peix salat, durant un any, i l'arròs es desfeia i es menjaven el peix. És a dir, el sushi no era menjar arròs.
L'objectiu era conservar el
era
peix.
Era conservar el peix.
Com una salaó.
Una tècnica de conservació, sí. I això ha esdevingut, avui en dia els caràcters xinesos parlaven d'un arròs amb acidès, d'una fermentació. Llavors, avui en dia què van fer? Van agafar l'arròs i el van amanir amb vinagre intentant imitar aquella acidesa que parlen els caràcters xinesos.
I d'aquí hem arribat als nigiris,
llavors,
els
no, maquis... clar, aquí és l'arròs amb vinagre. A partir d'aquí, totes les varietats que hi ha de sushi al món. Perquè em dius, la gent... la veritat, diu, per què agrada la cuina asiàtica que demanaves? Diu, no només perquè és exòtica, que podíem dir al principi podria ser una cosa exòtica, tal, sinó perquè agrada la cuina bona. La buina bona, perquè si tu menges un sushi dolent, no t'agradarà.
Clar, és que jo tinc amics que em diuen, no, a mi el sushi no m'agrada gens, perquè què han fet? Han anat a un supermercat, s'han comprat una safata d'aquelles de sushi que potser l'han fet fa dos dies, que està ressec, i diuen, és que això és...
I no val res.
I després sigui... els portes al Dos Palillos,
i
diuen, caram!
Ah, caram! Però perdona, jo tinc gent gran, clients que són gent gran, dones i homes amb 70, 80 anys, que venen al Dos Palillos, gaudeixen, no, i a més els fills que els porten, porta'm els pares que no els agrada la cuina japonesa, la cuina asiàtica, però aquí segur que disfruta... I surten encantats.
Però tu com ho fas per estar una mica al dia de tot? Perquè no sé si has hagut de viatjar molt al Japó, per exemple.
Jo el primer que tinc és el truc que tinc la meva dona, que és japonesa.
Ah, ara entenem moltes coses.
I aquí està el kit. Sí, i llavors, ella és la que m'ha apropat a la realitat des de la casa, des de la base, que és la cuina casolana, la cuina de feta a casa dels japonesos. Llavors, jo, per sort, vaig cada any al Japó. Vaig cada any al Japó a visitar la família, tal, i sempre intentem, doncs, m'apunto a un curs de fer soba, assisteixo a un curs a l'escola Hattori de fer masses, i llavors sempre aprofito per adquirir coneixement.
I va arribar un moment que vas deixar el bulli.
Sí.
Per dedicar-te a la cuina asiàtica.
Perquè volíem fer el projecte del dos Palillos el volíem fer molt més informal del que el vàrem fer, no vàrem aconseguir-lo fer-lo tan informal, i ens vàrem adonar que tenia que estar jo al front del projecte, i llavors amb el Ferran vam decidir deixar el bulli i dedicar-me 100% al Dos Palillos.
I què hi ha de Ferran Adrià a la teva cuina?
Què hi ha? Molt. Podríem dir... si em poses a buscar que si aquesta tècnica, que si aquest concepte, podríem dir que a millor no hi ha tant, no? Però a nivell filosòfic hi ha molt, a nivell de criteri hi ha molt, a nivell de coneixement hi ha molt, i tot conceptualment és una cuina basada en el coneixement. I això és bulli 100%.
Com dèiem, l'oferta de cuina asiàtica a Catalunya és molt àmplia i variada, i un dels establiments més implantats a Catalunya, concretament a Barcelona, és l'Indochina. El seu propietari és el Li Lip, i el podem saludar ara mateix. Bon dia, Li.
Hola, bon dia a tothom.
Hola, Li. Bones.
Tu quan vas arribar a Barcelona?
Uf, aquí pocs mesos faran 35.
I en aquell moment hi havia restaurants asiàtics aquí a la ciutat?
Xinesos, sí.
Xinesos, sí.
Vaig estar treballant i el propietari conjuntament amb la meva germana de Tatum. El Tatum. Els primíssims restaurants xinesos que van implantar aquí a Barcelona.
I vau tenir èxit des del primer dia?
Home, difícil, al principi. Crec que havíem d'ensenyar, diguéssim, la gent a menjar. I introduint a poc a poc nous ingredients i nova manera de fer la cuina xinesa. Però, tal com, jo que sé, tant al principi eren totalment xineses el que fèiem nosaltres, la cantonesa, mica de Singapur, però finalment dono compte que realment això no puc quedar-me aquí i a poc a poc vaig introduint la meva cuina, que és de la sud-est asiàtica, és d'Indochina. Primer rotllo, després no sé què, després, a poc a poc la gent que, bueno, dono compte que realment la gent va obrint a poc a poc. I vaig decidir justament d'obrir Indochina fa 15 anys llavors. Ja porto 15 anys i algo més de 15 anys fent la cuina sud-est asiàtica.
Sí, però no només fas la cuina, allò diu, faig la cuina, no? Que això és molt fàcil, no? Agafar quatre arrossos i allò. Però és que tu, per exemple, te'n vas a comprar a París, te'n vas a comprar productes perquè aquí no t'arriben i te'ls fas enviar directament. Clar, això també és important, no?
Això és handicap que tinc, bueno, que tinc jo personalment, perquè crec que sóc una mica exigent amb el que faig, productes frescos, productes secs, tot això, no, pràcticament no em sé treballar. I igualment, treballar amb aquest producte, no sóc satisfet. Per tant, prefereixo anar a demanar producte fora que venen importació directa, per tenir dins la meva cuina, per poder treballar.
Albert.
No, perquè el que diu el Lip té tota la raó del món. A París, a Londres, la comunitat asiàtica és més important, la cultura gastronòmica en aquests països és més important que aquí, i ells tenen molta més varietat i més qualitat de producte sec, sí, que no pas nosaltres. Jo també, particularment, nosaltres des del Dos Palillos també anem a comprar a París.
Com totes les cuines del món, l'important deu ser tenir un bon producte.
Sí, sí, i tant. El que diu el producte fresc, utilitzem el d'aquí, que en tenim molt de bo, tant de carns com de verdures com de peixos, però producte sec asiàtic no. I l'hem de buscar a París, a Londres, o fer-nos-lo l'arribada als nostres països d'origen.
Com diu aquí, a Conxinxina del món.
Lilip, gràcies per acompanyar-nos, propietari del restaurant Indochina.
Molt bé.
Bon dissabte.
Adéu.
Igualment.
Ara parlàvem de la cuina xinesa, hem parlat una mica de la cuina japonesa, però en general, quan parlem de cuina asiàtica, segurament hi ha un ventall de possibilitats molt alt.
Home, jo crec que aquí...
Però què les engloba, la cuina asiàtica, totes les diferents
les uneix,
parts del
no?
món? Sí.
Jo crec que el que les uneix és, com que és una cuina, diguem-ne, molt neta, el que fa molt, i que jo crec que és molt bo i molt interessant, però també molt perillós a la vegada, és que és molt fàcilment fusionable. És a dir, ho sabem, per exemple, a Perú, amb tota la banda del Nikkei, però en canvi tu, per exemple, també amb aquests 10 anys...
I el Chifa, que és la barreja amb la xinesa.
Amb la xinesa. I aquí, per exemple, tu també fas aquesta fusió, no?, de la cuina asiàtica.
Bueno, jo intento no fer gaire fusió, però el problema és que jo sóc català i faig cuina asiàtica, i la fusió ja és aquesta, no?
Fusiones cuina catalana amb la japonesa.
Home, sí. El que passa que sí que és cert que fem cuina japonesa, cuina asiàtica, sota el nostre criteri, sota el nostre punt de vista, des de la nostra perspectiva de cuiners. I, òbviament, soc un cuiner català.
Però, per exemple, explica'ns ràpidament dos plats que podem trobar a la carta del Dos Palillos.
Dos plats que podem trobar a la carta del Dos Palillos? Bueno, mira, un dels plats a mi que més... ara, en aquests moments, més m'agraden, és un amiyaki de ceps, que ara, com ara hi ha hagut aquesta tanta pluja...
Espera, Albert, què és un amiyaki?
Amiyaki és un tipus de graella d'aquesta, que és quadradeta petita, i fem els boletos, els ceps, els farem a sobre d'aquesta graella, perquè ara estan fantàstics, i els fem amb mel de pi, amb aigua de pi i amb oli de pi, de pinyes verdes de pi, que ara fa un parell de mesos vàrem collir, els vàrem infusionar, i és un plat molt ara primavera i estiu, mentre hi hagi ceps.
Deu ser fresquet.
Sí, és molt divertit, també va acompanyat d'arància feta a la graella, i et menges l'arància amb tots aquests tocs resinosos, amb aquest pi, que aquest és un dels plats...
Va, i un altre plat, Albert.
Un altre plat dels que estiguem fent ara, per exemple, la sardina que volia ser anxova, que el vaig presentar aquí.
Aquí és com fusiones, entenc, ja.
Per exemple, aquest sí, perquè aquí toquem una mica el que és, podríem dir, el concepte sashimi peix cru.
Que sashimi vol dir?
A veure, és que et compliques la vida, poses el dit allà on no l'has de posar. Perquè tu dius sashimi i tu l'associes a peix cru.
Sí.
No, però no és veritat.
Jo l'associo a un tall de salmó o de tonyina cru.
Sí, però sashimi hi ha d'una gelatina que en diuen yokan, sashimi hi ha d'un tel de llet que en diuen yuba.
Per tant, què vol dir sashimi?
I llavors et dona referència a una cosa molt primeta. Llavors, què vol dir? Podríem dir que és una tècnica de tall. Però què passa? Que és una tècnica de tall que tant s'ha associat al peix cru que avui en dia fins els mateixos japonesos ja l'associen a peix cru. I avui en dia podríem dir que sashimi és peix cru. Però no és veritat, eh?
Passa sobretot amb la cuina japonesa, segurament més, que tenim assumit, o molta gent pensa, que un bon restaurant japonès ha de ser car. No sé si és així o no. I per què no passa tant, per exemple, amb la cuina
xinesa? Ara dirà, ha de ser costós, dirà el Pep.
No és ben bé així, no és ben bé així. Ha de ser car perquè utilitzes producte. El producte fresc cada dia és més car, el producte peix salvatge, ja que és molt difícil d'aconseguir-lo, perquè als mercats n'hi ha, però sí de manipular-lo, comercialitzar-lo i vendre-ho. Perquè tu un producte dius, no, te'n vas a comprar un dèntol, ostres, a 25 euros al quilo, 30 euros al quilo. Neteja aquest dèntol, treu-li el cap, treu-li l'espina, treu-li les peix. Què et queda de carn?
Clar.
No.
Sí.
I després, com ho vens?
No, i després hi ha una cosa important. Tu abans has dit, no, és que clar, la gent, ara hi ha molta gent que no li agrada el sushi perquè va a un supermercat i compra una safata que està feta fa 2 dies, o fa 6 hores. Però és que el quid de la qüestió està amb aquests restaurants japonesos, aquestes barres, per exemple, com el Dos Palillos, o ara fa molt poquet, que ha obert molt pocs mesos, el Satoi Tanaka, i és que tu tens una barra amb un sushimen per 8-10 persones i que et van fent els sushis i te'ls vas menjant al mateix moment que se l'acaben de fer. Això també té un cost.
Home, és cuina en directe. Estem cuinant per tu en el moment. I això tot encareix. En un restaurant, és que la veritat és que s'han de mirar els números d'un restaurant. El 40% té que ser per personal, el 30% té que ser per matèria prima...
En parlarem un altre dia del que costa tenir un restaurant. Fem una cosa.
Molt.
Anem a comprar una mica de salmó i de tonyina i ara tornem.
Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
És dissabte. Que bé. Els nens salten, corren i s'ho passen més bé que ningú a l'estiu. I per que ho aprofitin al màxim, a les rebaixes del Cort Inglés hi trobareu vestits de bany per nens i nenes amb el 30% de descompte. I bòxers i bermudes per 7,99 €. Ara és el moment. Són les rebaixes del Cort Inglés. I anem? Avui continuen les activitats infantils gratuïtes al Cort Inglés de Cornellà i Can Dragó. Un munt de diversió pels menuts de casa. I si us agrada l'harmònica, veniu i participeu a la masterclass que el prestigiós harmonista de Chicago, Rob Stone, farà a les 7 de la tarda al Cort Inglés de Can Dragó, dilluns 9 de juliol, amb motiu del 16è Festival de Blues de Barcelona. Inscripcions gratuïtes a bluesbcn.com. Passeu-ho bé i fins dilluns. Seguiu-nos a Facebook, Twitter i Instagram @ElCortInglés.
Ara a Carrefour tens el lluç d'am d'un a 2 quilos per només 5,49 € al quilo. I també un 20% de descompte en pernils ibèrics i espatlles senceres. Descomptes als cupons bescanviables a les pròximes compres. Només fins al 8 de juliol. Dies 12, 13 i 14 de juliol. 3 dies únics a Audi Center Barcelona Sud. 100 unitats Audi procedents de gerència, seminous i directius. A preus totalment irrepetibles. Aquesta és la teva oportunitat de fer-te amb un Audi en les millors condicions. Audi Center Barcelona Sud. El teu centre de referència Audi. A la zona franca carrer de la lletra A61.
Aquest estiu, La Vanguardia et convida a refrescar el cervell amb la col·lecció Entrena tu mente. 8 llibres amb enigmes, endevinalles i reptes que no et deixaran indiferent. Primera entrega, Enigmas y Juegos de Ingenio, per només 7,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia. Amb el patrocini de Repsol.
De debò? Les 5 de la matinada?
Som-hi, que només queden 500 unitats del Ford Focus actual totalment equipat per 14,990 €. És l'última oportunitat per aconseguir el Ford Focus amb motor EcoBoost, navegador, connectivitat total i molt més per tan sols 14,990 €. Només 500 unitats! Anem al concessionari ja!
Finançat amb FCE Bank fins a esgotar existències. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
RAC. i som per ajudar.
Celebra el Mundial en Hyundai i gaudeix de descomptes especials per tota la gamma. Aprofita aquesta oportunitat i emporta't un Hyundai Tucson amb fins a 6.000 euros de descompte, finançant amb Banc CTLM S.A.U. fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es, xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El suplement. A Tor, tothom pot ser culpable.
Los contrabandistas ni los veo. Yo no los veo, son pasajeros para mí. Que yo también puedo hacer contrabando. ¿Y tú qué has venido a hacer aquí, eh? ¿A hacer contrabando? También diré que estás haciendo contrabando, tú.
¿T'atreveixes a ser un mes de Tor?
Oye, tú, baja esa cámara si no quieres que te parta la cara y te tire el cacharro al río. Que están en juego tus costillas, ¿entiendes?
Tor, 13 cases i 3 morts, de Carles Porta. La primera sèrie de no ficció de Catalunya Ràdio basada en el best-seller editat per La Campana.
No te'n podràs estar.
Aquesta setmana segueix els últims capítols de la història de la muntanya maleïda de Tor. A catradio.cat. Meteo Mauri.
Meteo Mauri, que ens acostarà una nova aplicació per comparar el territori actual i el del 1945. Coneixerem el primer edifici de l'estat situat a Olot, amb consum zero, i ens escaparem a l'hotel Cala Jòncols i Teca a Cau Feluga.
Meteo Mauri. Cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat. Amb el patrocini de l'Agència Catalana de Turisme i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Banc Sabadell Bijaç Penedès torna a unir el millor jazz amb els millors vins i caves del territori. Del 6 al 8 de juliol a Vilafranca del Penedès, vine a gaudir gratuïtament i en un entorn de luxe de les llegendes del jazz com Charles Lloyd, Ron Carter, Kenny Garrett i Avishai Cohen. Més informació a bijaçpenedès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Festival desemboca a Platja d'Aro. Del 20 al 22 de juliol, dues nits i una matinal amb el rock and roll, el garatge i el rhythm and blues més ballable. Nou concerts gratuïts al cor de la Costa Brava, amb The Government, Cowbell, Los Stones, Power Solo i molts més. Desemboca 2018 a Platja d'Aro, un festival d'estereofònics. Més informació a desemboca.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Volem portar la cuina asiàtica a casa, però d'on traiem les algues, la salsa d'ostres o el vi d'arròs?
Nuestro supermercado se llama Extremo Oriente, Tongfa. Entonces, desde el año 80 ya es el primer tienda de Barcelona de alimentación asiática. Puede encontrar productos chino, japonés, coreano, tailandés, India, Filipina, Indonesia, etcétera. Hay mucho.
Elena Zhang.
Chinos todo tenemos.
Propietaria de la botiga de productos asiáticos Don Fang.
Más raros, yo creo que más bien kimchi coreanos, que ahora está de moda porque tienen bastante fama de salud, nutrición, de para la salud. Y luego también los salsa pescado, los salsas para cocina tailandesa, todo. Fideo pad thai, todo eso es bastante usual ya para los clientes.
De 6 a 1, el suplement.
Avui estem parlant de cuina asiàtica i també de cuina japonesa, en particular amb l'Albert Rauric, propietari del restaurant Dos Palillos. I a mi el que em preocupa és com he de fer l'arròs per fer un bon sushi.
Bueno, el principal de l'arròs és que és un món, perquè l'arròs per als japonesos, pels asiàtics en general, és com per nosaltres el pa, no? Hi ha molta varietat de tipus d'arròs. Per exemple, jo una vegada em vaig quedar sobtat de que vaig anar al Japó, a Tòquio, en un barri molt petitet, i em vaig trobar una tenda on hi havia unes gràfiques a les parets, i jo li vaig demanar a la meva dona allò que era, i eren tots els tipus de diferents arrossos que tu podies triar la textura que tu volies
i el
aconseguir.
I els saben diferenciar, eh, els japonesos?
I els saben diferenciar. Depèn del poder glutinós que tenia, tot, bueno, eren més gumós, amb més textura de mochi-mochi i tal, i era fantàstic.
I un cop hem comprat l'arròs, ara dic, ara la vull bullir.
El més important per a l'hora de fer sushi és netejar l'arròs amb molta aigua. Ells el van netejant de manera que el van fregant subtilment, molt delicadament, amb les mans, mirant de que no es trenqui, perquè si es trenca és quan deixen anar la fècula i després és quan empasten tot l'arròs, i és netejar-ho fins que l'aigua queda blanca, transparenta. I llavors, després el dobles d'aigua i el poses a coure molt, molt lentament. El primer dos
amb
minuts...
Amb sal o sense?
Sense sal, sense sal. Sí. Els primers dos minuts fort i després el deixen també, com nosaltres, uns 20 minuts o possiblement una mica més, sí. I després a foc molt, molt lent, és a dir, no té que bullir, té que evaporar-se i hidratar-se l'arròs. És a dir, l'arròs no balla, mentre es va coent no balla dintre l'aigua.
Ha de xuclar. Sa,
sí, es va xuclant, es va, diguéssim, es va empapant d'aigua, es va hidratant.
Va hidratant.
I abans parlaves del vinagre.
Diria, un cop cuita l'arròs, que és un hangiri, que és una com una espècie de...
Una garzala, de fusta.
De fusta, sí. Aboca l'arròs, aquesta garzala, has dit?
Garzala, no?
La garzala que vols dir un cubell.
Una mena de palangana.
Que és un gibrell.
Com un gibrell de fusta, exacte.
Una garzala.
Però, sí. Llavors,
la garrotxa, garzala.
El gibrell aquest de fusta absorbeix l'excés d'humitat de l'arròs i aquí s'estira, s'amaneix amb vinagre, s'amaneix amb una mica de sal i amb una mica de sucre. Depèn de les diferents regions del Japó, li posen més sucre o menys sucre.
Clar, però no després... qualsevol vinagre, eh?
No. Un vinagre d'arròs. Bueno, hi ha diferents tipus de vinagres i hi ha algun sushiment especialitzat que posa el vinagre negre d'arròs, que és un vinagre fantàstic. I llavors després el van ventant. Mentre el vas amanint, el vas ventant i el vas movent per refredar-lo.
Quina feinada!
A l'hora de ventar-lo, què fas? Una... li talles la cocció, li talles la calor. Dos, el sucre es cristal·litza i queda molt més brillant. Tu saps que dius la sushi, diu, com és capaç que tinguin aquesta gent l'arròs cuit, que quedi desgranat,
clar,
que quedi amb aquesta textura de mochi-mochi sencera, que quedi tan maco, tan brillantet, tan transparent? I és pel
sucre ventat.
És una part de sucre per el fet de ventar-ho. Ventar-ho i amb un hangiri, amb un gibrell de fusta, perquè et absorbeixi l'excés d'humitat.
I després ja només deu caldre fer el rotllo.
Es manté sempre tebi i després a manipular-lo, a fer nigiris, a fer maquis, al fer que vulguis.
És un pecat menjar-s'ho amb forquilla?
Sí.
Home, Xènia...
Sí, per la textura metàl·lica és totalment oposada a la textura de l'arròs.
Sí, sempre amb els pals, eh?
Sempre. I si no, amb els dits.
Sí, abans sí. Amb els dits que en forquilla.
I tant, el nigiri es menja amb les mans. I... no es menja amb palillos.
Clar, hem d'acabar, Pep, però explica'm si he de sucar el nigiri o el maqui amb la soja o no l'he de sucar.
No, mai. Al Japó cada vegada es menja amb menys soja, per respectar el sabor del propi peix.
I el wasabi, que és allò que pica tant?
Bueno, això és una espècie d'antisèptic natural que li posen, tant de wasabi com el gengibre. És com menges peix cru, aquest antisèptic natural que tu mateix et poses, que és... Doncs mira, per evitar...
Però allò que fem de tirar-ho dins la soja i remenar-ho... El nigiri...
Bueno, hi ha algun que ho fa, però normalment
Jair,
no fa.
Jair! Hola, que estàs aquí. Tu suques el nigiri a la soja o no?
Sí, jo sóc molt... M'agrada molt el wasabi.
M'agrada sucar el nigiri?
El wasabi. Fins i tot faig aquella porqueria de dissoldre el wasabi a la soja i crear una...
Sempre hi ha algú que ho fa.
I crear una espècie de pasta que pica tant que no notes res, no?
Escolta'm, ho hem de deixar aquí, Jair. Albert Rauric, del Dos Palillos, gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve.
Adéu.